Bon dia. La vaga d'educació deixa un seguiment del 30% als instituts de la Garrotxa.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Hi ha tot un decàleg, no?, de punts que tenim, no?, de reivindicatius.
Una sèrie de qüestions que han fet, en certa manera, que sembli que només ens queixem per l'avançament del calendari escolar. Hi ha molt malestar per moltes altres coses.
Són directors d'alguns dels centres de la Garrotxa que aquest dimarts van viure el primer dia de la vaga amb un seguiment del 30%. Aquest dimecres, avui, la xifra ha anat a menys. La vaga s'ha seguit molt més als instituts que a les escoles. Alguns centres de primària aquest dimarts es va comptar amb tota la plantilla de professors. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és dimecres 16 de març del 2022 i el dia té més continguts que repassem amb en Roger Isern. Sant Jaume de Llierca es torna a quedar a les fosques.
El poble va estar 8 hores sense llum aquest dimarts. L'apagada va afectar principalment el nucli urbà i l'alcalde, Jordi Cargol, denuncia que és un problema repetitiu.
És una mica una queixa important que a nivell de municipi hem de fer cap a aquesta companyia, perquè no és la primera vegada, fa molts anys que està passant això. Nosaltres hem per escrit, hem enviat cartes, ho hem explicat que això no podia ser.
L'oficina d'habitatge d'Olot va registrar el 2021 més de 27.500 gestions.
Són 2.000 més que el 2020 i principalment van estar relacionades amb ajuts al lloguer. El regidor d'habitatge és Jordi Güell.
És un tema que preocupa molt, és un tema, doncs, que genera, doncs, precisament aquestes consultes, i això, doncs, es tradueix en aquest increment tan notable, doncs, de tensions que es fan des de l'oficina.
També a Olot, l'Ajuntament recorrerà als Next Generation per acabar la reforma de la residència Sant Jaume.
El consistori preveu presentar-se una convocatòria per aconseguir gran part dels 2,2 milions que falten per acabar les tres fases restants de la reforma de l'equipament.
Sí que hi hauria la possibilitat, doncs, de que si no poguéssim, doncs, accedir a aquest ajut, doncs haguéssim de limitar que no els poguéssim fer totes tres de cop, que n'haguéssim de fer una, que n'haguéssim de fer dues, però nosaltres estem esperançats, doncs, en poder completar definitivament la rehabilitació.
En esports posarem la lupa a la nova coreografia del primer equip del CP Olot.
El Ball Escalant ha sorprès per la seva austeritat i torna a ser trencador per posar el patinatge per sobre l'atrezzo. El coreògraf del club olotí és Ricard Planiol.
Cada vegada ens hem de despullar una mica més de tots aquests elements que realment que sí que poden encegar molt a l'espectador per la seva, per la seva lluminositat o per la seva majestuositat, perquè són elements d'atrezzo, de decoració, que poden encegar realment i deixar de veure realment tot el treball que hi ha al darrere, no?
El Ball Escalant ja va recollir èxits al campionat territorial i qui també ho va fer en la seva modalitat és Genís Grau.
El triatleta de Castellfollit de la Roca va guanyar la medalla de plata a la Copa d'Europa Indoor de França.
No ens podem pujar molt amunt, que la temporada és molt llarga, aquesta ha sigut la primera, i hem d'anar pas per pas, i ja et dic, el maig sí que hem de començar i no parar. Allò serà un no parar, concentrats, entrenar bé i tot enfocat per al 2024.
I avui una contraportada dedicada als joves.
Aquest divendres ells seran els protagonistes de la festa de Sant Tomàs d'Olot, que tornarà a celebrar-se després de 2 anys. La capital de la Garrotxa és una de les poques ciutats de Catalunya que manté la cita. Aquest any serà el Firal Petit. Un dels organitzadors és Oriol García.
Vam proposar des de la comissió fer una festa més per tothom i vam decidir fer una proposta del DJ Ets Tu. Tots els joves que ho vulguin ens poden enviar totes les músiques que vulguin, de tots els gèneres musicals, i també està tenint molt bona reacció perquè ja portem més de 200 cançons per posar.
Gairebé la 1:05, és moment d'obrir el focus. Rússia diu que estan a prop d'un acord sobre la neutralitat d'Ucraïna.
El ministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Lavrov, diu que s'està aproximant a acords hores després que Zelensky digui que és realista pensar en un alto el foc rus.
Una sensació que també arriba des de l'altre costat i és que Zelensky assegura que les posicions en les negociacions amb Rússia són ara més realistes.
El ministre d'Exteriors rus diu que estan a prop de tancar un acord amb Kiev sobre garanties de seguretat.
A casa nostra, Cambrai fa marxa enrere. Els centres podran mantenir el currículum al curs vinent.
El conseller d'Educació ha anunciat que presentaran un nou esborrany la setmana que ve amb totes les aportacions que han rebut a la proposta inicial.
En política, Junts demana a Esquerra que desautoritzi Rufián i analitzarà la situació si no ho fa.
Rius insinua que el portaveu dels republicans vol un tripartit amb els comuns i el suport extern del PSC.
Tres detinguts per l'agressió transfòbica a una dona a l'Hospitalet de Llobregat.
Els detinguts són un home i dues dones, una de les quals menor d'edat, i els Mossos no descarten noves detencions.
I a la plana cultural, Francis Queré es converteix en el primer premi Pritzker africà.
Arquitecte, educador i activista, el burkinès és un dels pioners de l'arquitectura sostenible en zones de gran escassetat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, dimecres, tot continua igual. La temperatura podria baixar una mica. La neu, que vindrà de cotes altes de més de 2.000 metres, anirà baixant cap a 1.600. I seguirà, doncs, aquesta possibilitat d'una mica de pluja, una mica de neu. Especialment tarda i nit de dimecres i dijous, aleshores podríem tenir pluges més abundants i tornar a superar en alguns indrets, els 30 litres per metre quadrat.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants. Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimecres. La primera jornada de la vaga educativa va obtenir un seguiment del 30% als instituts de la Garrotxa. A les escoles, la dada va ser molt més baixa i a moltes no hi va haver seguiment. Des dels centres preveuen que el seguiment anirà a la baixa, tot i que els professors no estan obligats a comunicar l'assistència. Aquelles baixes s'han suplert amb guàrdies o amb espais lúdics per als alumnes. Els instituts han estat els centres que més han notat la vaga a la Garrotxa. Aquest dimarts, al Montsecopa i al Bosc de la Coma, el seguiment ha estat d'un 30% i el Garrotxa s'ha costat el 40%. El director del Bosc de la Coma és Marc Nicolau en declaracions a Ràdio Olot.
Pel que fa al seguiment, doncs avui tenim un 30% de professorat que no ha vingut. El seguiment de la vaga més gros va ser l'1 d'octubre, que ell va ser gairebé un ple, però bueno, respecte a altres vagues que hi ha hagut més de l'àmbit educatiu sí que és bastant més ampli aquesta i es valora, bueno, doncs en el sentit que hi ha cert malestar, no?, per tot una mica la gestió que darrerament s'ha anat fent i, bueno, i la gent, evidentment, es manifesta i expressa el seu malestar, en aquest cas, en la vaga.
El Garrotxa, la vaga, és on ha tingut més seguiment i entre un 35 i un 40% dels professors del centre han fet vaga. El cap d'estudis és Joan Fernández.
Una jornada, doncs, una mica reivindicativa, no?, i que tenim un cert seguiment dintre del claustre, amb més o menys a hores d'ara, tenim un 35% de seguiment, calculem que mourem entre el 35 i el 40%. Aquesta xifra sí, és important i fa que el normal funcionament de l'institut doncs, es vegi afectat.
A les escoles el seguiment ha estat molt més baix. A la Pla de Dalt d'Olot, el primer dia de vaga, només l'han seguit un 15% del professorat, però al Malagrida, al Morrot o també a la Bòbila i al Bern Tallat, tots els professors han assistit a classe. Als concertats tampoc hi ha hagut vaga. La convocatòria que han fet els sindicats és fins demà dijous i també els dies 29 i 30 de març. Els centres calculen que el seguiment vagi a la baixa a mesura que passin els dies de la vaga. Al Bosc de la Coma d'Olot, per exemple, aquest dimecres preveuen un seguiment de només només el 10%.
Bueno, hem de tenir en compte que el professorat no té per què dir-ho ni avisar, però bueno, més o menys el que preveiem avui és això, potser canvia a mesura que van passant els dies.
A mi em fa l'efecte que potser serà el dia que tindrà el seguiment més important, i jo diria que els altres dies segurament serà inferior. Tinc la idea que sembla que pot ser així.
Durant aquest dimarts, els professors que han fet vaga s'han substituït amb guàrdies o bé els alumnes han pogut anar a la biblioteca o al pati durant l'hora de classe. Des de les direccions dels centres asseguren que entenen els motius de la vaga i remarquen que van més enllà del nou calendari escolar.
Hi ha tot un decàleg, no?, de punts que tenim, no?, de reivindicatius que, bueno, que últimament s'ha afegit doncs, el nou currículum de tant d'ESO com de batxillerat, el canvi del calendari. Bueno, hi ha més, hi ha uns quants punts que estan tots dintre d'aquesta reivindicació.
La part més econòmica de recursos fins la part de plantilles de professorat, des de la part d'avançament de calendari, nous currículums d'ordenació, nous currículums que han sortit amb esborrany que no podem treballar ni planificar dia d'avui encara pel curs que ve, una sèrie de qüestions bueno, que han fet, en certa manera, que sembli que només ens queixem per l'avançament del calendari escolar, o això sembla la visió que es dona d'alguna manera en molts mitjans de comunicació que llegeixes, i no, hi ha molt malestar per moltes altres coses.
Aquest dimecres és el segon dia d'una vaga que també s'allargarà dijous i es tornarà a convocar el dimarts 29 i el dimecres 30 de març. A l'àmbit català, els sindicats han xifrat el seguiment de la primera jornada en un 60%, mentre que el Departament d'Educació ho ha rebaixat a un 30%. El mateix departament també ha xifrat el seguiment del dia d'avui, d'aquest dimecres, en només un 14%.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daifet ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Sant Jaume de Llierca es queda sense llum durant més de 8 hores. L'avaria de la companyia Endesa s'ha produït aquest dimarts a 7:45 del matí i no s'ha reparat fins cap a les 4 de la tarda. Ha afectat el poble on hi viuen uns 800 veïns. El polígon se n'ha salvat i l'Ajuntament ha hagut d'habilitar generadors per a l'escola municipal. L'alcalde denuncia a Ràdio Lot que es tracta d'un problema repetitiu i culpa la companyia de la poca inversió a les seves infraestructures. Aniol Puigvert.
8 hores. Aquest és el temps que han hagut d'estar sense llum aquest dimarts als més de 800 veïns que viuen al poble de Sant Jaume de Llierca. Des de 6:45 del matí i fins a les 4 de la tarda, el nucli urbà no ha tingut subministrament elèctric a causa d'una avaria a la xarxa. La companyia Endesa no ha volgut explicar el motiu de tall i el consistori assegura que només s'ha dedicat a donar llargues durant tot el dia. L'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, diu a Ràdio Lot que el problema no és d'un dia.
És una mica una queixa important que a nivell de municipi hem de fer cap a aquesta companyia, perquè no és la primera vegada, fa molts anys que està passant això. Nosaltres hem prescrit, hem enviat cartes, ho hem explicat que això no podia ser, i que en un temps com ara, que sí que està plovent una mica, però no hi ha una tempesta, no està arreu, doncs hi ha cap més perjudici, sí que nosaltres ens trobem aquí a Sant Jaume, doncs que són moltes hores sense corrent.
El tall d'aquest dimarts no ha afectat el polígon industrial de Sant Jaume, ja que aquest està connectat a una altra companyia, però sí que ha implicat a una càrnia amb frigorífics i 200 treballadors que està ubicada a prop del nucli urbà. L'Ajuntament també ha hagut de subministrar generadors a l'escola i per bombar aigua. Segons la companyia, l'avaria ha vingut d'un ramal procedent de Figueres. Per Cargol, el motiu és clarament una falta d'inversió.
Sí, això nosaltres ja fa molts anys que ho estem reivindicant i ens estem manifestant cap a una poca inversió cap a aquestes nostres comarques, no?, i els nostres municipis. Explicar, doncs, el temps que estem ara, doncs, que sigui un ramal i cada any, o cada 2-3 anys ens passa una incidència com aquestes, això és una falta claríssima d'inversió. No hi ha cap més motiu, eh? És a dir, quan ens diuen sempre que el problema és aquest ramal, vol dir que han de canviar, doncs, la línia, els transformadors, és a dir, ells en saben, però alguna cosa han de fer perquè no torni a passar, no? Llavors ens trobem que cada 2-3 anys ens passa el mateix aquí a Sant Jaume de Llierca.
Al gener del 2017, Sant Jaume de Llierca va estar gairebé 19 hores sense llum. També al gener de 2020 van ser 12. Durant el temporal Filomena de l'any passat també va passar el mateix i aquest 2022 s'ha repetit la història.
Anem ara cap a Olot perquè l'oficina d'habitatge de la ciutat va registrar el 2021 més de 27.500 gestions. La xifra va créixer un 7% respecte al 2020. Durant tot l'any passat se'n van comptabilitzar 2.000 més que l'any anterior. La principal demanda de la població és sobre els ajuts al lloguer. Des de l'oficina d'habitatge, amb el suport dels programes de la Generalitat, s'ha destinat més d'un milió d'euros a subvencions i altres situacions d'urgència especial.
El 2000 es posava en marxa l'oficina local d'habitatge d'Olot. Des de llavors, les atencions mai han parat de créixer. El primer any de vida de l'oficina es van fer 6.600 consultes. Actualment, la xifra s'ha gairebé multiplicat per 5 i s'ha situat a les 27.500. Durant el 2021, les atencions van augmentar un 7,4% respecte al 2020. Jordi Güell és el regidor d'habitatge.
Una cosa que ja sabem, no? que és el tema de l'habitatge, és un tema que preocupa molt. És un tema doncs, que genera doncs, precisament aquestes consultes i això doncs, es tradueix en aquest increment tan notable doncs, d'atencions que es fan des de l'oficina.
Durant aquests anys, el major nombre de consultes ha estat sobre els ajuts per al lloguer amb més d'11.600 atencions. També hi ha hagut gairebé 2.000 consultes sobre pisos de lloguer o promocions d'habitatge de protecció oficial. Això ho explica la directora de l'oficina d'habitatge, Míriam Paredes.
Els tràmits més importants és la inscripció en el registre de sol·licitants de protecció oficial, degut a què? No és que hi hagi un creixement de demanda, sinó que la normativa del registre ha canviat. Abans la inscripció tenia una durabilitat de 3 anys i ha passat a tenir una durabilitat d'un any. És a dir, que una vegada caducada igualment s'ha de fer aquesta gestió de tornar-se a inscriure en el registre. Això és el que ha fet pujar més les atencions en aquest sentit.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'han proposat que aquest 2022 hi hagi un impuls a l'habitatge públic. Per aconseguir-ho es desenvoluparan nous sectors com el polígon del Serrat, on es projecta un 50% d'habitatge públic, i la zona de Sant Cristòfor, on es preveuen una vuitantena de pisos de protecció oficial. A més, des de l'oficina, amb el suport de la Generalitat, s'ha destinat més d'un milió d'euros a ajudes dirigides a pagar la renda del lloguer i prestacions econòmiques d'urgència especial.
Aquests tràmits que s'han fet a través doncs, de l'oficina d'habitatge en tot el tema dels ajuts de lloguer, val? I per la quantia econòmica que això suposa doncs, perquè les famílies puguin fer front diguem, a les rendes de lloguer dels seus habitatges, la quantitat d'aquests 1.112.000 euros. Val? Cosa també doncs, molt, molt important doncs, per garantir l'accés a l'habitatge a la ciutat d'Olot.
Des de la regidoria d'habitatge exposen que voldrien donar més serveis, però que estan limitats tant per la plantilla com per l'espai de l'oficina. Això es preveu que millori amb la nova seu ubicada al Firalet. L'obertura d'una nova oficina permetrà millorar l'atenció, però no ampliar la cartera de serveis.
I seguim a Olot també a l'àmbit social. L'Ajuntament recorrerà els fons Next Generation per acabar la reforma de la residència Sant Jaume. El consistori es presentarà a una convocatòria de la Generalitat per optar a gran part dels 2,2 milions restants per completar la reforma de l'equipament. Depenent de la quantitat que s'obtingui, les tres fases que falten s'impulsarien de cop. A hores d'ara ja s'està arribant a les acaballes de la tercera de les 6 fases que té el projecte de reforma.
La reforma de la residència Sant Jaume està arribant al seu equador. Durant els últims 2 anys s'ha estat arreglant els baixos de la residència i s'ha obert un nou accés a través del pati interior. Ara, quan el projecte ja frega el 50%, l'Ajuntament vol intentar desbloquejar de cop l'altra meitat de les obres. Ho vol fer accedint als ajuts Next Generation. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que el consistori presentarà les tres fases que falten per acabar la reforma als fons europeus.
Serà per la totalitat de les tres fases que queden. Estem parlant d'aproximadament 2.200.000 euros, de les quals ja sabem doncs, que com a Ajuntament no haurem d'aportar una part, hi haurà d'haver un cofinançament de l'Ajuntament que es correspondrà fins allà on sigui possible, si és que el nostre projecte acaba sent un dels projectes elegits a dintre d'aquesta convocatòria, doncs on podem arribar. Sí que hi hauria la possibilitat doncs, de que si no poguéssim doncs, accedir a aquest ajut, doncs haguéssim de limitar que no els poguéssim fer totes tres de cop, que n'haguéssim de fer una, que n'haguéssim de fer dues, però nosaltres estem esperançats doncs, en poder completar definitivament la rehabilitació.
La convocatòria d'ajudes europees on es presentarà l'Ajuntament d'Olot la gestionarà la Generalitat. Per això, en una visita fa uns dies, el consistori va ensenyar les instal·lacions de la residència a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Després de la visita, la mateixa consellera va assegurar que el projecte encaixava perfectament en les bases de la convocatòria d'ajudes que sortirà aviat.
Ens ha agradat doncs, veure que el projecte doncs, que ens presenta l'alcalde compleix molt les bases d'aquestes convocatòries. És evident que no podem dir quants diners doncs, podrem dedicar doncs, a aquest projecte perquè és concurrència competitiva i tampoc no sabem quants projectes se'ns presentaran, però sí que és veritat que encaixa perfectament. No? Estan treballant amb unitats de convivència doncs, molt més petits, que és un dels nous d'aquest nou model doncs, ha pensat en la persona, doncs ja és justament això. Tant el projecte realment està molt bé. Per tant, esperem quan surti la convocatòria, els hem animat també, doncs, evidentment, a que es presentin.
Fins ara, l'Ajuntament d'Olot, juntament amb el Departament de Drets Socials i l'Obra Social La Caixa, han finançat 1,7 milions d'euros de les obres. Ara, amb els Next Generation, es vol aconseguir una part dels 2,2 milions que falten per completar les tres fases restants. Aquestes servirien per crear tres noves unitats de convivència a la segona i tercera planta de la residència. Això permetria passar dels 17 usuaris actuals a la 60ena.
Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Fem un cop d'ull també a l'actualitat de les comarques veïnes. Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Jonquera un camioner begut que feia ziga-zagues per l'autopista AP7 i que multiplicava per 8 la taxa d'alcoholèmia. L'infractor, que té 35 anys, va estar a punt de xocar contra el cotxe patrulla dels Mossos que li feia senyals perquè s'aturés. El transportista va marcar una taxa de 1,28 de mil·ligrams d'alcohol a la sang quan li van fer la primera prova d'alcoholèmia i es va negar a sotmetre's a una segona. No és l'únic camioner begut a qui els Mossos han atrapat a la Jonquera. També n'han denunciat un altre de 40 anys que multiplicava per 5 la taxa permesa i que va estampar el tràiler contra la tanca lateral de la GI500. La Diputació de Girona reclama a l'Estat que paralitzi i derogui de manera immediata el ramal de la Mat de Riudarenes a la Selva. El ple ha aprovat una declaració institucional instant el govern espanyol a enterrar el projecte d'aquest tram dels 400 quilowatts pel mig de les Guilleries. El text es fa ressò del darrer informe del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient que conclou que el ramal no és necessari i de la ferma oposició feta des del territori des de fa 15 anys. A més d'aquesta, la Diputació també ha aprovat una declaració institucional que condemna la invasió d'Ucraïna i expressa la seva solidaritat, suport i afecte al poble ucraïnès i una tercera de lluita contra el frau. En l'àmbit social, o més ben dit en l'àmbit de la salut, la vacuna de la farmacèutica Ipredamer genera més anticossos que la de Pfizer com a dosi de reforç segons els resultats preliminars de l'assaig clínic en el qual hi han participat més de 700 voluntaris en 10 hospitals de tot Espanya. Tal com va avançar La Vanguardia i ha confirmat la CN, l'assaig ha detectat que en les persones que van rebre el tercer vaccí de Pfizer 6 setmanes després de la segona dosi, la quantitat d'anticossos es va multiplicar per 67 14 dies després d'administrar-se, mentre que els que van rebre la d'Ipre els van multiplicar per 147. A més, l'estudi també conclou que els efectes secundaris han sigut més lleus entre els que han rebut el vaccí de la farmacèutica gironina. I acabem aquest repàs explicant-vos que el Fòrum Gastronòmic de Girona ha tancat aquest dimarts una edició d'èxit, complint totes les expectatives, tant en nombre de visitants com en la satisfacció entre expositors i ponents. A l'espera de les xifres definitives d'assistència han arribat a l'objectiu que s'havien marcat de 15.000 visitants. El director del Fòrum és Albert Labastida.
Hem trobat aquests 15.000 visitants que havíem comentat a l'inici, que s'han acomplert. Encara no tenim els números definitius, però sabem que hem arribat a les xifres que teníem previstes. I parlant amb els expositors, estan força contents de tota la dinàmica i tots els visitants que han tingut. Tots estan, com ho comentàvem abans, molt optimistes de cara al futur. És cert que venim d'una època de dificultats per tot el sector i a partir d'ara doncs, sembla ser que tot ha d'anar cap a millor.
Enguany i amb l'objectiu d'actuar com a revulsiu per a un sector molt afectat per les restriccions de la pandèmia, han comptat amb primeres espases de la cuina a nivell internacional i de casa i amb algunes noves fórmules que arriben per quedar-se, com les sessions monogràfiques sobre aliments o elaboracions concretes.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Ens posem els patins.
L'esport a Radiolot.
Una escala de 3 metres i uns quants papers com a únics elements de tretzo, vestits d'home comprats a una botiga de roba normal com a vestuari, una música parlada de fons i, per sobre de tot, un patinatge d'alt nivell tècnic. Així és la nova coreografia del Club Patinatge Artístic Olot. Amb Escalant, Ricard Planiola ha sorprès tothom. El creador dels banys del CPA Olot reivindica el patinatge per davant dels focs artificials pels quals aposten altres grups. David Planella.
Quan la tendència dels grups de show és jugar a veure qui la fa més grossa, qui porta la tretzo o el vestit més espectacular, Ricard Planiola ha fet tot el contrari. El director tècnic i artístic del CPA Olot ha muntat una coreografia amb una escala de 3 metres i amb les patinadores vestides amb un vestit d'home, pantalons, americana, camisa i corbata que han comprat a una botiga de roba normal. Amb el ball Escalant, Planiol ha innovat i ha demostrat que sovint menys és més. N'ha parlat al tercer temps de Radio Olot.
No es tracta d'un projecte d'I+D per aconseguir doncs, fer volar ningú ni fer el foc més gros a dins d'una pista, sinó que es tracta d'una coreografia de patinatge artístic. Cada vegada ens hem de despullar una mica més de tots aquests elements que realment que sí que poden encegar molt a l'espectador per la seva per la seva lluminositat o per la seva majestuositat, perquè són elements de trets o de decoració que poden encegar realment i deixar de veure realment tot el treball que hi ha al darrere, no?
I per això la base que sustenta la nova coreografia del CPA Olot és el patinatge. Té molta velocitat, blocs molt junts i figures d'una dificultat elevada que s'encadenen i que no deixen respirar ningú, ni els espectadors ni els jutges.
A l'ull del jutge, a l'ull de l'espectador, hi ha algunes petites situacions on fins i tot el jutge es perd a l'hora de buscar quin element vol veure, perquè està perdent detalls en diferents llocs. No és una manera meva pròpia de treballar. Tinc molt clar sempre que és important guiar-lo, però a vegades aquí he intentat confondre-lo una miqueta i estressar-lo. He intentat estressar l'espectador, he intentat que tingui aquesta sensació d'estrès, que arribi un momentet on fins i tot no se'n dona compte i que deixa de respirar.
El ball vol denunciar l'estrès que senten moltes persones a la feina i amb aquest objectiu té un ritme molt alt fins que una patinadora cau al terra mostrant que ja no pot més. És quan la música canvia de registre i amb un to més suau s'arriba al desenllaç de la història. Al final és un dels més espectaculars que ha fet el CPA Olot amb una patinadora, Aina Planiol, que s'enfila a una escala de 3 metres tot ensenyant a tothom que ha aconseguit escalar al lloc més alt. Ricard Planiol diu que per primera vegada volia posar una patinadora a l'alçada dels jutges.
Xoca. Sempre tens una visió del ball amb un angle sempre en baixada, doncs que de cop i volta tinguis un final que se't posa a la mateixa alçada que tu. Penso que per als jutges ha de ser un momentet bastant impactant.
Aina Planiol que s'enfila amb una escada que va creixent.
Amunt.
Gairebé 3 metres amunt s'enfila. A dalt de tot. Aina Planiol, mira fora de jau. Aixeca el dit. I diu que és aquí, i diu que ja ha pujat, i diu que ho ha aconseguit.
De moment, amb el ball escalant, el CPA Olot ja va guanyar amb contundència el campionat territorial de Girona. Tots els jutges el van col·locar a dalt de tot. Ara les patinadores olotines el continuaran perfeccionant per millorar-lo encara més en el campionat de Catalunya del proper 3 d'abril a Granollers.
Més qüestions. A la plana esportiva, Genís Grau aconsegueix la medalla de plata a la Copa d'Europa Indoor de França. El triatleta de Castellfollit de la Roca va fer suar el dues vegades campió del món de la disciplina, Vicent Luis. En la final disputada a la pista coberta de Levin, Grau va arribar un segon per darrere del francès. Era la primera prova de la temporada i el Garrotxí va demostrar que pot competir per intentar arribar als Jocs Olímpics de París. Roger Isern.
A tocar de l'or. Així es va quedar Genís Grau en la primera prova de la temporada de la Copa d'Europa Indoor de triatló. La pista coberta de la ciutat francesa de Liévin va viure un final d'infart entre el triatleta de Castellfollit de la Roca i el bicampió del món, Vincent Louis, que competia a casa. En un format ràpid de supersprint on els triatlots duraven uns 10 minuts, Grau va anar superant les eliminatòries fins a arribar a la final. En declaracions al tercer temps de Radio Olot, explica com va viure el tram final de la prova.
A falta de 200 metres va canviar de ritme molt i molt fort. Em vaig concentrar tot el que vaig poder a darrere seu. I bueno, el tercer, a la curva, ens vam tocar una miqueta, allà em vaig desconcentrar una miqueta, però vaig poder tornar a ficar-me dins carrera i va ser res. Em va treure al final un segon, però darrere de Michel Luis, que per mi és un ídol, i ostres, quedar a un segon d'ell i fer-lo apretar les dents,
doncs jo per mi és com haver guanyat aquesta carrera.
Des de l'inici de la final, Grau tenia clar que no havia de perdre el ritme de Vicent Lluís, un expert en aquesta disciplina. Tant en la natació com a la bicicleta, el Garrotxí va seguir l'estela del francès i fins i tot en algun moment va pensar atacar, però s'ho va repensar. Ja en l'última disciplina, la cursa a peu a la pista coberta, va pressionar el bicampió mundial i gairebé el va superar als últims metres. Un segon va separar Grau de la plata a l'or. El triatleta explica que les cames li van dir prou.
Sí que quan va fer l'atac final ell, que ens va obrir uns metres, després jo vaig veure que ell també anava fluix de forces i vaig començar com a atrapar-lo una miqueta i sí que vaig veure allà una possibilitat, però després les meves cames també van començar a fallar. I, bueno, és que ja, bueno, un esprint així se t'inflen les cames i arriba un punt que no pots ni moure-les. I va ser allà, vaig petar, però ell també va petar, o sigui, vam arribar tots ben petats, però res, tots allà a tocar. Va ser molt emocionant.
El Garrotxí reconeix que encara no està al 100% físicament i, tot i el gran resultat i el bon nivell exhibit, diu que va arribar a aquesta primera prova lluny del millor estat. El gran objectiu de Grau és clar, la preparació que començarà al maig per aconseguir la classificació per als Jocs Olímpics de París 2024.
No ens podem pujar molt amunt, que la temporada és molt llarga, aquesta ha sigut la primera, i hem d'anar pas per pas, i ja et dic, el maig sí que hem de començar i no parar. Allò serà un no parar, concentrats, entrenar bé i tot enfocat per al 2024.
El pròxim repte de Genís Grau, però, serà el 3 d'abril a Melilla en una nova prova de la Copa d'Europa de Triatló.
I un últim apunt en esports. Avui hem conegut que Gemma Soy seguirà al capdavant del Club Natació Olot fins al 2028. Aquest dimarts, la Junta Electoral ha admès la única candidatura presentada durant el període electoral. El procés d'eleccions ha quedat sense efecte al només haver-hi una candidatura i d'aquesta manera Soy seguirà el càrrec 6 anys més. 10 socis del club l'acompanyaran a la Junta Directiva. El primer acte multitudinari que celebrarà el club amb la nova Junta Directiva serà la mitja marató d'aquest diumenge a partir de les 10 del matí.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem parlant d'una festa que molts hem viscut, una festa que ens fa sentir joves, la festa de Sant Tomàs d'Olot.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
I és que la festa dels estudiants retorna a Olot després de l'aturada obligatòria per la pandèmia. Aquest divendres es tornarà a celebrar Sant Tomàs. Serà el Firal Petit amb diverses novetats. La festa comptarà amb concerts, correfoc i una nit on la música anirà a càrrec del mateix públic. Durant la celebració també hi haurà un punt lila per informar i assessorar els estudiants sobre sexualitat i gènere.
Després de no poder-se celebrar l'any passat per la pandèmia i de posposar-ho aquest any per l'augment de casos a la ciutat, la festa de Sant Tomàs d'Aquino torna a Olot aquest divendres. La celebració comptarà amb dos cantautors, com Uissé i Pol Ferrés. A les 9 del vespre hi haurà un correfoc a la plaça Major i dues hores després hi haurà la playlist party, on els assistents hauran escollit les cançons que sonaran. No hi haurà disjòquei, sinó que la música estarà preseleccionada. Així ho explica el membre de la comissió d'estudiants, Oriol García.
Vam proposar des de la comissió fer una festa més per tothom i vam decidir fer una proposta del DJ Stu, que des de principis de març l'insta oficial de la comissió d'estudiants i de la festa de Sant Tomàs, tots els joves que ho vulguin ens poden enviar totes les músiques que vulguin de tots els gèneres musicals i també està tenint molt bona reacció perquè ja portem més de 200 cançons per posar.
També una de les novetats d'aquesta edició serà la instal·lació d'un punt lila. Aquest té l'objectiu d'informar els adolescents en matèria de sexualitat i també ser un punt d'escolta i atenció a qualsevol dubte o incidència. La membre de la comissió d'estudiants és Fàtima Sancare.
Aquest any tenim una nova novetat, vale? Que és el punt lila. Vale? És un espai on podran estar, bueno, que estarem unes noies, que són psicòlogues i també els membres de la comissió, que podran accedir persones que han estat assetjades durant la festa o que s'han sentit d'alguna manera maltractades per alguna altra persona, saps? I coses d'aquestes, saps? I podrà accedir-hi tothom, també farem dinàmiques i donarem xapes, pulseres, mosses, etcètera, etcètera.
La festa serà gratuïta, a l'aire lliure al Firal Petit. No hi haurà limitacions d'aforament i s'acabarà a la una de la matinada.
Amb la festa de Sant Tomàs d'Olot i amb l'esperit jove, que encara que a vegades costi de trobar, però que tots portem a dins, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva confiança. Acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.